A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I vaja, el darrer dia ens havíem quedat amb un titular. Un per aquest Sant Jordi de l'any que ve facin allò una mica de calaix, perquè hi haurà llibre de l'Ignasi Montaner. Bé, ell gairebé ho assegurava i nosaltres ho acabem d'assegurar. O sigui, com que ens havíem quedat amb aquesta...
Que no costarà tan car per fer calaix.
Ah, no? No costarà tan car?
Suposo que no, un preu normal, vaja.
Un preu normal. Què és normal?
Ui, això ja...
Què és normal?
No ho sé, no ho sé.
Perquè quan l'Ignasi era jove, normal eren unes coses...
Sí.
I ara que l'Ignasi ja està jubilat, normals en són unes altres.
Sí, sí, no, els preus han variat, però vaja, vull dir, hi ha vegades que vas a comprar un llibre i dius, caram, que és barat això, i alguna vegada, poques, sobretot si és castellà. ja se sap que els castellans, llibres en castellà fan edicions més àmplies i per tant surt més barat en català, com que n'hi ha menys exemplars d'això, no? Però de vegades vaja tant en un altre, dius, caram, que és barat això.
El de l'Ignasi en castellà no tindrà edició, eh?
No, bueno, si me'l tradueixen, sí.
Ah, sí?
Si algú diu... Jo de vegades...
I no t'hem preguntat mai si hi ha coses intraduïbles del català al castellà, com pot haver paraules castellanes intraduïbles en el sentit final en català.
Home, no, intraduïbles no hi ha res. El que passa és que si per dir intraduïbles vols dir que no té una paraula exacta en castellà que correspon al català, no pot passar, com passa en català, per exemple, que no hi ha paraules exactes per traduir una cosa en castellà. Però quan no es pot traduir amb una paraula, es fa una perífrasi, es fa una frase, es fa un tres o quatre paraules i
que
es,
després,
diu, es diu el mateix.
Que després no utilitzes,
ja,
perquè és clar. Sí, substituir-ne una per quatre.
Sí, sí, clar, és això, no? Però vaja, bueno, jo em refereixo a textos.
No, no,
en un text sí que pots posar quatre paraules.
No amb el llenguatge oral, eh?
No, clar, en català, si per dir una cosa castellana has de fer servir quatre paraules, normalment dius la castellanada. Això és claríssim.
Què és una paraula acceptada? Una castellanada?
Suposo que sí. No sé si
perquè
està...
mira que l'hem dit de vegades.
Posa el diec.
El diec, vaig a posar el diec. I això,
sí, a la castellanada. Que... Jo diria que sí, home. Clar, pensant una mica, si s'accepta castellanada, s'hauria de posar francesada, anglesada, italianada. Italianada potser, però francesada no queda gaire artístic.
Institut d'Estudis Catalans, que és com si diguéssim allò, el Santa sí. Santorum, eh?
Tu has de posar Diec 2.
Diec 2, i ja la tinc, castellanada. Com no surti, Montaner, com no surti,
home,
cerca. Resultats de la consulta, sí senyor, castellanada.
Existeix.
Però existeix com a... definida d'aquesta forma, eh? Com una errada, directament. Errada per influència del castellà, comès especialment per un català en parlar o escriure la seva llengua.
Sí, sí, una definició correcta. Vull dir... A part d'això, allò que has dit abans, dir, ai, si no hi és, eh? Com volem dir, el Montaner s'ha equivocat. Vull dir, tothom... Bueno, tothom, vull dir...
No, tothom s'equivoca, això per començar.
No, res d'això.
Ah, no.
Totes les autoritats acadèmiques de l'Institut d'Estudis Catalans adverteixen que perquè una paraula no estigui al diccionari no vol dir que sigui incorrecta.
Ah?
No, clar, home, només faltaria.
Tampoc vol dir que sigui correcta?
Sí, tampoc. Però jo em puc inventar una paraula perfectament correcta segons les normes de derivació i tot el que vulguis. I si me l'acabo d'inventar no serà el diccionari.
Que quedi clar que no diguin... Va, no poden dir lavadora, eh? Que no hi és.
No hi és. Ho has buscat?
No hi és. Mira com em mira.
Busca llevadora amb ella.
Home, llevadora sí.
No, tu busca. Llava, eh? No lleva.
Ah.
Llava.
Trobaré llevadora?
Tu busca, no ho sé. Ja, si no t'explicaré per què t'ho he dit. Yes.
Yes.
Clar, perquè en valencià no diuen rentar, diuen llevar.
Mallorca. Bajoca. Sí, però aquesta ja em sonava.
Aquesta
la de Fesoleta.
Catalana,
sí, correcte. Sí, llevadora, rentadora.
Ah.
Ah.
Precisament això, llevadora, rentadora, és, això de fer aquesta mena de citació és una equivocació que, si m'acabo de decidir, l'enviaré a l'Institut d'Estudis Catalans la queixa.
És a dir, això que acabo d'exposar-te ara...
Posar llevadora, vegis, rentadora. Perquè fer això és perfectament correcte. Però la gent interpreta, els que no hi entenen, que llevadora és incorrecta i que s'ha d'anar a veure rentadora.
És que a mi m'agradaria trobar aquí l'explicació que ens has donat tu.
Que
els valencians diuen llevar i, per tant...
Si busques llevar, trobaràs. Sí.
Escolta'm, quina forma de començar avui, eh?
Llevar, rentar.
Rentar. Estem amb el mateix. No hi ha algú, no hi ha ningú que digui, mira, els valencians diuen llevar.
Exacte. Això és el defecte que
aquest és el problema.
I que en el cas de Catalunya...
Estem dient llevar, s'escriu, eh?
Sí, en va.
No és allò...
Llevar vol dir treure. Llevar vol dir rentar.
Exacte. Eh? No allò... No és portar, eh? Que no m'ha arribat a aquest extrem, eh? Llevar. Llevar, sí. Així ho diuen. Rentar.
Pues en el cas de Catalunya hi ha un... I a casa de Catalunya, i més que res en el Penedès, perquè més amunt ja no n'hi ha, hi ha un cas que ens perjudica. M'explico. Aquí hi ha una planteta, una mena de palmereta petita, que es diu bargalló. De tota la vida, bargalló. Llavors, d'aquesta mateixa planteta, a València, quan no en diuen palmito...
Sí.
Aquest no hi serà, el palmito. Quan no diuen palmito, en diuen margalló. Llavors tu vas al diccionari, busques bargalló, bargalló, i diu, vegis margalló. Llavors la gent que no hi entén interpreta que això de bargalló és una forma incorrecta o menys recomanable o dialectal de la paraula autèntica, que és margalló. I tot Catalunya, fins i tot en els llocs que no en tenen, perquè el margalló...
És que aquí Sitges hi havia hagut una associació que es deia literalment el margalló.
El margalló arriba en estat salvatge, com més amunt el Garraf, més amunt ja no n'hi ha. Doncs la gent que diu que hauria de dir bargalló a Catalunya va buscar el diccionari i diu margalló. I llavors tu els hi dius, escolta, que això no és així, que això de margalló ho diuen a València, i et miren amb una cara com si fossis un extraterrestre, diu, aquest és un ignorant, aquest no hi entén. Jo vaig publicar un article sobre això i per demostrar, a part de les explicacions lingüístiques que es puguin donar, per demostrar que això és així, vaig buscar l'IDESCAT, que és l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, vaig buscar a veure quants, com a cognom, perquè clar, hi havia un bargalló que era del Parlament, quants bargallons i margallons hi havia a Catalunya.
Com
a cognom. El 97% eren bargallons. Hi havia un 3% que era margallons. Margalló.
Sí.
Margalló. I fins i tot aquest 3% pot ser que no sigui la planta, sinó que sigui el diminutiu de margall. El margall és una altra planta. Un margalló. Podria ser que fos això, de manera que més demostratiu que a Catalunya això de margalló no ho diu ningú, estaven els cognoms.
Ara m'has fet pensar en dues coses. Una, dic, deixa'm, per jo recordo Centre Cívic de Quim Mart, adreça Margalló 17.
Mas, com?
Adreça Margalló 17,
sí, bueno,
al Centre Cívic de Quim Mart.
És un cas d'aquests.
Aquí Sitges, és un cas d'aquests?
A veure, no correm tant.
Ah,
no correm tant.
Vos mateix?
Sí. Aquest nom de Quim Mart es va posar, no sé quan, bueno, quan la comissió de toponímia no existia. Jo diria que algú va parlar amb mi i li vaig dir, va preguntar noms per posar, la farigola, d'això, etc. I li vaig dir bargalló. Sembla que era en Franco.
En Froilán?
No, el que va ser regidor, el de Sardanes.
En Marià, Marià Franco,
que va ser regidor,
sí,
era
sí, sí, de Convergència i Unió de Cultura, els 80,
era de Cultura,
els 80, sí, en l'època de l'alcalde Cots.
Sí, sí. Llavors m'ho va preguntar i li vaig dir, vaig posar una llista de noms, d'entre elles Bargalló.
Bargalló.
La llista la duria a passar ell a l'Ajuntament i aleshores algun corrector va considerar, va pensar que era això, que era una equivocació, que era una forma menys correcta, i ho va canviar. Bargalló per
Margalló.
De pas, abans de continuar amb això,
sí,
hi va haver un altre cas. Jo vaig posar Cuscó. Un Cuscó és una mena de planta parenta d'un arbust parent de l'alzina que corre molt per aquí. Vaig posar Cuscó, que és com es diu aquí, a Sitges.
Cuscó.
Cuscó. El mateix que va canviar Bargalló per Margalló, va canviar Cuscó per Cuscoll, que és una forma fora d'aquí, potser més, no sé si més estesa a la resta de Catalunya o no. Bueno, van passar les dues coses. Bueno, llavors es va aprovar pel ple, van posar Margalló, al tap d'un temps, no me'n recordo si hi havia la comissió de toponímia o no, o potser ho vaig fer jo personalment, em vaig queixar de que posaven Margalló i posaven Cuscoll. Es va fer, amb un altre ple o amb un altre d'això de govern, van tornar-ho a canviar i van posar Bargalló i Cuscó. Ara són els noms correctes i actuals del nomenclàtor.
D'acord.
Però el que passa és que deu haver algú que encara no sap per on va. Ja.
La placa també està corregida?
Això ja no ho sé.
D'acord.
No.
Però en el nomenclàtor ja consta Bargalló, sí,
sí,
i Cuscó.
Bargalló i Cuscó.
D'acord. I l'altre que et anava a dir, potser no estem parlant del mateix, però hi ha qui va al Congost de Mont-rebei i hi ha qui va al Congost de Mont-remei.
Remei?
Remei o rebei?
A veure, remei o
o rebei?
Rebei. Aquí s'hauria de buscar l'etimologia i no la sé. Jo em pensava que anaves a dir que diuen Mont-rebei o Mont-rebell.
No.
Remei. Jo
remei
diria
o rebei?
Jo diria que remei està equivocat. Jo ho diria, però clar...
No, és que m'hi has fet pensar amb això de Margalló i Bargalló,
sí, sí.
I existeixen aquestes dues denominacions, els que vagin, vaja, que és una ruta d'aquelles dels excursionistes, sí. En Joan Totosaus diu Mont-rebei segur.
Sí.
Quan baixen de dalt, quan baixen de dalt és que hi ha algú gros.
És que a mi no se m'hauria corregut mai, pues, dir Mont-remei, vull dir... És el tema, sembla que ja n'he parlat alguna vegada, de la lectio difficilior. Quan d'un nom... Bueno, això s'aplica normalment a textos, manuscrits que hi pot haver, no? Quan amb un text trobes, o amb dos textos diferents normalment, trobes la mateixa paraula però amb formes diferents...
Sí.
Normalment, la que és més rara i estranya és la que val. Perquè ningú passa d'una forma estranya, ningú passa d'una forma clara amb una forma estranya,
i tothom passa d'una forma estranya.
Molta gent passa d'una forma estranya amb una forma clara.
Entesos. Tendim a...
Exacte.
Tendim a això, eh?
Això ja és una norma adoptada generalment en paleografia, tothom l'accepta, que si tens raons per dir que la clara és veritat, pues s'accepta. Però si no en tens absolutament
cap,
agafa la fosca. Agafa la fosca.
La difícil, vaja.
La difícil, no? Per tant, en el cas de Mont-rebei i Mont-remei, jo diria que s'hauria d'aplicar la lliçó difícil, lectio difficilior.
Doncs que quedi clar, Bargalló.
Sí,
Bargalló.
És una campanya que portem...
Margalló a València, Bargalló aquí.
Exacte.
Llevadora a València, rentadora aquí.
Aquí. I moltes altres coses d'aquí.
I lavadora a casa de tothom, molt probablement, perquè és també un altre dels termes d'aquells pocs que em sembla que un dia ho vam parlar quan van canviar les denominacions en el diccionari,
sí,
que tu deies que s'havien incorporat molts termes d'aquells que sí, d'aquells de la parla habitual, però que era difícil encaixar-los, i no sé si havia sortit lavadora un dia o altre, però no hi és, eh? Que quedi clar que hi ha llevadora, però no hi ha lavadora.
A l'institut, això d'afegir paraules, a part de les paraules noves, perquè aquesta és obligatòria posar, les paraules dialectals, diguem-ne així, pròpies d'un dialecte, encara que sigui petit, això ho té molt clar. Precisament quan et deia jo que volia fer una interpel·lació a l'Institut d'Estudis Catalans era precisament per això, perquè no sé on vaig llegir, sí, al Serra d'Or vaig llegir que la presidenta de la secció filològica, Maria Teresa no em surt ara Cabré, Maria Teresa Cabré
i jo no la tinc ara al cap.
Sí, em sembla que es diu, Maria Teresa Cabré. Doncs aquesta manifestava que era una voluntat de la secció filològica ampliar, ja s'ha ampliat molt amb el DIEC, DIEC 2, hi ha moltíssimes paraules que no hi eren, no? Ampliar molt més això. I jo,
és a dir, les varietats dialectals.
Exacte.
Eh?
Llavors a mi em va entrar la por de que passés això del...
De que aleshores perdem la mena de l'original.
Bargalló, vegis Bargalló. I que la gent ho interpretés malament.
D'acord.
I aleshores, si m'acabo de decidir, suposo que sí, però...
Home, les coses ara que t'has quedat sense feina i ja s'ha acabat el llibre, doncs ara t'hi pots posar.
Les coses de Palacio, cometes, van d'espacio, cometes. Doncs penso enviar un escrit a la senyora Cabré dient-li que si volen fer això, que ho trobo la mar de bé, que per favor no fossin això, tal paraula, vegis de l'altra, que posin paraula equivalent a tal altra que es diu en els Països Valencià, per exemple, i paraula equivalent a tal altra que es diu a tal lloc, ho diguin clar perquè sàpiguen que no és incorrecte.
Però que quedi clar per la resta de mortals, si diem rentadora és correcte, sí. Si diem llevadora és correcte.
Bueno, no ho sé, perquè és el problema del bargalló i el margalló. Clar.
Home, ara que em pensava que ja ho havíem resolt.
No, és el problema del bargalló i el margalló. Oi que qui diu margalló
sí,
és correcte, però no toca.
Oi, o que toca o que no toca.
Dia aquí llevadora és correcte, però no toca. És com si, per exemple, aquí a Catalunya, les criatures...
O sigui, aquí no ens toca dir... No ens toca dir farigola i ens toca dir fanigola.
Jo no ho diria.
No.
Jo no ho diria, no diria llevadora ni d'això. És, ja no sé què anava a dir. És com si aquí...
Com si en diguéssim trempadores a les setrilleres.
Sí, per exemple, les criatures li diguéssim el lot, què fas? Home, clar que és correcte, està al diccionari, però home, no diguis el lot, no canviïs la parla de la teva comarca.
Queda clar.
Clar.
No és incorrecte, però no és adequat.
Una cosa és correcció i l'altra defensar la pròpia identitat, no? Dilluns, per exemple.
És veritat. Una altra classe. Dilluns.
Aquesta no està al diccionari.
Aquesta no està al diccionari, però mira que s'ha dit de vegades,
I tant.
Dilluns.
A mi m'agrada dir-la. Ja.
Perquè sona fonet, sona tan plena, dilluns.
No, que es vegi que ja estic incardinat a Sitges.
Oh, si hi ha un perill aquí. On ens havíem quedat? A la nostra ruta, refereixo.
Sí, bueno, tocava començar als carrers del Mirador de Sitges.
Vinga.
Allò, aquella mena de construcció uniforme i horrible que hi ha a sobre de l'institut i de les escoles.
Allò no és l'observatori?
Allò és el Mirador, em sembla, no?
Jo diria que és l'observatori.
Bueno, doncs diguem observatori.
Que jo recordi,
canvio un mirador per observatori.
Per observatori. La resta la pots deixar si et sembla bé.
Tot el que diré a
tot el que diràs a partir d'ara
és correcte.
I la qualificació de, diguem-ne, estètica de l'urbanització també.
Sí, també, escolta,
si ho creus així, no, no.
Agafes pel carrer de sobre, que em sembla que és el Terradelles, vas de punta a punta, tot, no, dues muralles a banda i banda exactament iguals. Escolta, podien tenir una mica d'imaginació. És una cosa com passa actualment a dalt del carrer Major, que han tirat aquelles cases a terra que eren diferents, no gaire, però eren diferents, i ara han fet una paret tota igual. Allò, escolta,
aquella paret t'ha caigut al damunt,
sí,
tan monolítica. Home,
podien haver fet tan, encara que fos
tan eixuta,
variacions tan externes, vull dir que no cal.
Quan
per
vist...
dintre podia ser una sola casa, però per fora doncs una amb balconets, una amb finestretes, finestres gran, petit, no, tot uniforme, petites diferències però molt poques. Bueno, doncs,
l'observatori
de Sitges exactament igual. Bé, un carrer que hi ha l'observatori de Sitges,
estem a dalt de tot del Poble Sec,
Sí, a sobre del camí de la Fita, no?
Dalt de tot.
Una és el carrer de la mare Pilar Franquet, la mare Pilar Franquet, que molt estimada per les alumnes,
mercedària.
Jo també la vaig conèixer, una bellíssima persona, a més catalana. Clar, no, no es pot dir malament de les altres monges que hi havia, les, era mercedària, no ho he dit, sí, però vaja, mercedària.
Es que pot les, dir... les altres, si no recordo malament, pares, mares, àvies, ho recordaran millor que jo, les missioneres mercedàries de Berriz, sí, eren les que hi havia.
Després de la guerra, sí, abans no, això és el que també convindria a dir. Doncs les altres en basques n'hi havia en els últims temps monges d'aquestes que ja eren més obertes, diguem-ho així. Però si sents parlar de les mares, àvies i d'això que van tenir les missioneres mercedàries de Berriz de categoria, perquè les missioneres, sort que no n'hi ha ningú, no hi ha missioneres aquí al poble, i no es poden ofendre, vull dir, suposo que no se n'entraran a Berriz.
Jo crec que encara no s'ho fes ningú, però vas en camí, com segueixis així.
Home, tampoc, ah, tampoc no me les carregaré.
No.
Però totes les
tampoc,
mares,
tampoc no me les carregaré molt,
diu. I àvies, com que aquestes monges eren sobretot de classe rica de Bilbao, que eren la majoria, no totes, però moltes eren de classe,
classe benestant, vaja.
Sí, classe fina, que hablaven castellano, pues martiritzaven a les pobres alumnes perquè parlaven en català i les decien, això ho ha dit més d'una persona, ai, que castellano, con que acento más raro hablar, o más feo hablar, i coses d'aquestes així.
Jo no ho recordo així.
Home, tu no, no,
sí,
no, tu hi vas anar i...
Com a mínim en recordo dues. Sí, diria, sí, que eren missi... que, vaja, la Sagrària no, la Charo sí, la Consuelo Benac.
No, aquestes això són dels últims temps.
Ah, però que no eren, vaja, més basques que...
Bueno, ah, però ja he començat dient que en els últims temps eren més obertes.
Ah, d'acord. Jo vam agafar la part de l'obertura.
Parlo dels anys 50 o 60.
No, aquí evidentment no.
En aquella època no hi entro.
No hi entro perquè no hi era.
No, doncs jo parlo d'aquesta
època. Tu parles d'aquesta època concreta,
eh? Les persones d'ara tenen 60 o 70 anys, anaven a escola amb les monges aquestes, eh?
No de les de la darrera fornada.
Sí, a més, no va ser molts anys, però separaven les que pagaven de les que no pagaven i coses d'aquestes. Mm-hmm.
Les riques i les pobres, sí, sí.
Sí, exacte.
M'hem dit així.
Però ja, últimament van canviar, vull dir, no, d'això.
No, per això.
En aquella època que passava això, la mare Pilar Franquet era una mena de cosa rara, a part, catalana, accessible, simpàtica, agradable, amable, tot el que vulguis, no? Aquesta mare Pilar Franquet, que va néixer a Ulldemolins l'any 1902, va professar, no sé per quina relació, perquè la major part de monges eren madrilenyes, va professar amb una congregació que es deia... Madres Mercedàries Descalces o de la Concepció, una cosa rara, que són unes monges que es van fundar antiquíssimament al segle XVII a Madrid i que les va fundar un noble madrileny i tal, que normalment al començament només vivien a Madrid i que després van anar fundant por ahí, van fundar a Bilbao i també cap als anys 20 van aparèixer per Catalunya. Van aparèixer per Catalunya, no curiosament a Sitges, sinó a Sant Pere de Ribes. Van fundar un convent. Bueno, aquestes monges, que eren de clausura, contemplatives, van acabar també fent escoles. No sé si per fer cèntims, cosa molt possible i tampoc no gens criticable, o potser...
Per necessitat o per...
Com diuen els que les elogien, i segons he trobat a internet, para difundir el mensaje de Cristo entre la juventud, sigui com sigui, o una cosa o l'altra, tant se m'en fum, no? La qüestió és que van començar
o per afegir... necessitat o per proselitisme, vaja.
Exacte. Van començar afegint al costat dels seus convents de clausura una escola. I això
i també, al final,
i sí, això també és el que van fer quan van anar a Sant Pere de Ribes, no? Van estar en un xalet, tinc el nom que ara no me'n recordo, i llavors cap també als anys 20, no tinc jo, si no m'apunto les coses, sí, l'any 1922, no, les tinc apuntades, ja de memòria per número sóc un desastre. L'any 1922 algú els va proposar venir a Sitges, llavors la persona que els va proposar o elles mateixes van comprar un xalet que es deia el xalet Teigli, un nom raríssim, T Eagley, Daily, que estava on estaven les mercedàries, allà davant de l'estació.
Sí.
Els hi van, amb ajuda d'en Deering també van fer un conveni i un col·legi nou, i entre altres coses, curiosament, van fer servir per edificar el d'aixòs les pedres que van sortir de l'enderroc del primer dels molins, de l'era dels molins,
sí,
criadors.
Sí.
El primer es va tirar a terra o va caure, no ho sé, i les pedres van fer servir per allà. L'altre va durar
l'altre
fins als
que va durar
70,
fins a la, fins a l'urbanització, vaja.
Fins que van fer l'entrada d'aquella
sí,
cinta,
sí,
no?
Sí, sí.
Bé, doncs, van tenir fet, van venir cap aquí i van, en fi, començar a fer classes, no? És possible que per culpa de l'èxit que van tenir, doncs, tanquessin les concepcionistes.
Que et anava a preguntar, serien les dues ordres religioses que han estat més presents aquí a Sitges,
com
no?
Van venir les
concepcionistes i les mercedàries.
Com van venir aquí, les concepcionistes ja tenien classe, tenien el patronat.
Ah.
Tenien el patronat. I, curiosament, van venir les mercedàries i al cap d'un any, només un any,
van tancar
les concepcionistes, no? Es pot interpretar com sempre, tot, si no parles amb la gent no ho saps, pot interpretar de dues maneres, segons alguns perquè les alumnes li van marxar o van deixar, segons altres, jo com que sóc bona persona m'inclino a pensar aquesta segona opinió, van pensar que l'ensenyança femenina ja estava coberta i que elles tenien altra feina que era
la d'assistència social,
que era a Sitges concretament a tenir
l'hospital, no?
Vull dir que seria molt possible i molt probable,
en
no?
Qualsevol cas els rols van quedar d'aquesta manera, les concepcionistes se centraren en la tasca a l'hospital i les mercedàries en l'ensenyament, a l'educació,
i el patronat hi va anar a parar a la parròquia.
Vull
dir que no, això. Bé, la qüestió és que la cosa va anar així, van tenir una... Aquestes mercedàries també tenien gent aristocràtica. En aquest cas van tenir una parenta del rei, una tal Madre de Mer, Van de Mer, que va ser superiora fins que es va morir de les mercedàries aquestes, i que una vegada una cosina o una germana del rei que va passar per Sitges, va anar a les mercedàries a saludar-la. Vull dir que gent de categoria també. Bueno, resultat, dintre d'aquestes mercedàries, ja abans de la guerra, perquè va l'any 28, les mercedàries van venir l'any 22, l'any 28
va arribar Pilar Franquet.
Pilar Franquet ja va entrar amb aquestes aixòs. Quan es va acabar la guerra, les mercedàries d'abans, les contemplatives, van venir, van estar-hi un any i van dir que no tenen d'això. O sigui, aleshores van negociar amb les madres missioneres mercedàries de Berris, que teòricament es dedicaven a missions.
O sigui, les missionàries de Berris van venir a Sitges després de la guerra.
Exacte. Les mercedàries aquestes es dedicaven a missions, però també tenien escoles. Escoles a missions i escoles en països civilitzats.
Bé, el País Basc és vaja, gairebé diríem que és tradició, eh? Les escoles, diguem-ne, portades per ordres religioses, per dir-ho així.
Les missioneres mercedàries de Berris els hi va semblar bé, van venir aquí, les unes van marxar i les altres van quedar. I llavors totes les monges de la
Pilar Franquet es va quedar, no?
De les contemplatives van desaparèixer, van marxar, menys
la
mare Pilar Franquet. Potser hauria de pensar que aquí estava a Catalunya i que si marxava s'havia d'anar a Madrid. Vull dir, tot això, jo m'he tipat fins ara a fer interpretacions, però un pensa que les coses van així, no? La qüestió és que va estar aquí, va treballar amb les noves mercedàries. Quan cap als anys no és igual, cap als anys 80 van les monges mercedàries tenien ja mig previst tancar. Aleshores ja els últims cursos de batxillerat
van tancar 71 o 72, més o menys, que va ser quan les nenes de les mercedàries van passar a l'escola Pia.
Sí, pues sí, van passar l'any 71,
71-72.
Cap als anys 69 ja començaven els últims cursos de batxillerat els feien els escolapis. I recordo que la mare Pilar Franquet llavors venia també a fer classe als escolapis. Va venir un any o dos. Bueno, finalment les mercedàries van marxar del tot, van tancar, és a dir, van tancar el col·legi,
sí.
Van anar a viure en un pis
al carrer de l'Estalvi, em sembla que era.
Sí, van decidir tenir un pis per les monges catalanes que hi havia, que poguessin estar aquí. Hi havia
per la comunitat,
alguna d'elles que va passar a l'ensenyança pública a fer classes en un col·legi, i les altres ja, vull dir, suposo que es volien quedar aquí perquè era el país, no? Bueno, hi havia sobre la Pilar Franquet, i després hi havia aquella mare molt vella, francès, que parlava francès.
Sí, home, Marina Vinyes.
La Marina Vinyes, la
grandíssima professora.
Sí. Vull dir, aquesta,
una dona amb una energia
aquesta
que...
Aquesta era internacional, mig francesa, mig catalana, mig no sé què, bueno, però també era catalana. Es deia Vinyes,
oh,
i la seva parentela viu a Catalunya.
Però allò sí que eren, vaja, una de les monges més enèrgiques.
Ui.
Que un es podia trobar a la cara, eh? I allò, aquella, vaja, sí, aquella força interior d'algú,
sí, sí,
que no deixava que els nanos es quedessin allà contemplant la pissarra,
sí,
sinó que...
I es buscava feina, eh?
Es buscava feina.
Perquè quan no va tenir col·legi es va començar a parlar amb gent, mira, si vols et faré classe de francès.
Mm-hmm.
I deixa, bueno,
sí, però una dona, diguem-ne, un activista, vaja, gairebé diríem de l'educació, eh? Marina Vinyes.
Sí, doncs totes aquestes van anar a viure...
al carrer de l'Estalvi, en aquest pis.
Fins que finalment ja, suposo que ja eren ja molt velles, necessitaven que es cuidés d'ella, i van decidir passar-les a la casa del País Basc que tenien, no? Concretament la casa de Deusto. I la mare Pilar Franquet també hi va anar-hi, i va morir allà l'any 87 a Deusto.
Mm-hmm.
Yeah? Llavors, l'any 88, l'any següent de la seva mort, les seves alumnes, que la recordaven amb afecte, van demanar a l'Ajuntament dedicar un carrer a la mare Pilar Franquet, i es va deixar.
I és
un dels carrers de
l'Observatori. El carrer, diguem-ne, que obre, gairebé diríem... Sí.
Quan comença, tombes a la dreta, és un carrer que tomba, puja.
Que fa una pujada, sí, diguem-ne, generosa, contundent.
Sí, és una entrada.
L'entrada, diguem-ne, de l'Observatori. 11:50, seguirem d'aquí un mes. Ignasi, gràcies.
De res, disposi.